És un tòpic de l'estiu, però les estadístiques ho avalen. Les vacances d'estiu provoquen divorcis. Un de cada tres trencaments es produeixen al setembre després de massa hores lliures amb la parella. En els últims 4 anys, la crisi havia provocat una reducció en descens del nombre de divorcis, però durant el 2010 sembla que la tendència torna a ser a l'alça. Segons l'últim informe del Consell General del Poder Judicial, hi ha una ruptura cada 4 minuts. Generalment, divorciar-se no és ni fàcil ni barat, però avui us proposem una fórmula que diuen que no allarga tant aquest procés. Per això saludem el Pau Viaplana, que és soci del bufet Briones i Associats i creador d'un portal, d'un web que es diu divorciaperfecte.com. Pau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Vols dir que el divorci perfecte existeix, Pau?
Bé, si m'ho preguntes així, diré que la ruptura perfecta no existeix. En definitiva, una ruptura suposa un fracàs d'un projecte de vida, d'un projecte matrimonial, no? Llavors, és així, la ruptura no existeix, però el que sí existeix, o mirem d'oferir al client, és perfeccionar o optimitzar al màxim la gestió dels efectes d'aquesta ruptura, a través d'un divorci o d'una separació de mutu acord, que ofereix el nostre portal d'internet.
De seguida en parlem, però dèiem ara en començar que l'estiu, que no és un tòpic, és que les dades ho diuen així, no? Que molta gent, quan torna a vacances, decideix divorciar-se o trencar la parella després d'aquells dies que han tingut, o per reflexionar, o perquè la convivència s'ha fet ja insuportable. Això és així?
Des de la nostra experiència pràctica, el nostre despatx d'advocat, ho hem pogut constatar, efectivament, al tornar de vacances, la gent es divorcia més. Val? Llavors, jurídicament no t'ho sé explicar perquè no trobo que hi hagi una explicació. Va més enllà, s'hauria de mirar més enllà des d'una vessant sociològica, no?
Sí, sí.
O sigui, jo crec que en definitiva aquelles parelles en crisi, aquelles parelles que tenen problemes de comunicació, que passen crisis emocionals, doncs bé, aquesta crisi surt a la llum o es tradueix en ruptura durant aquella època de l'any, aquell període en què passen més temps, en què comparteixen més temps plegats. I aquest temps jo crec que és el període postvacació, bueno, el període vacacional, el període de les vacances d'estiu, vaja.
Tu deies facilitar al màxim els tràmits, perquè no es tracta, lògicament, de divorciar-se a través d'internet, perquè això és impossible.
En absolut.
Expliquem una mica.
En absolut. I això m'agradaria aclarir-ho perquè ens hem trobat que hi ha gent a la pràctica que es confon, no? Si tu no et divorcies per internet, tu contractes els serveis d'un advocat per internet i el que és la relació advocat-client ja no és de la manera tradicional, sinó que es fa a través de la xarxa, a través de correus electrònics i atenció telefònica, no? I això el que fa és reduir, escurçar, totes les gestions que en un despatx tradicional s'allarguen més del que ara en aquest sentit s'allarga amb la tramitació a través de la web. Uh-huh. Val? Però el que és el divorci en si mateix la feina de l'advocat en si mateix es porta a terme de la mateixa manera que en qualsevol despatx normal, ja que la relació amb el jutjat en definitiva és la mateixa. Es presenta una demanda judicial, s'homologa al jutjat aquesta demanda judicial i es dicta sentència. Llavors, un cop dictada, es notifica degudament al client, com qualsevol despatx d'advocats normal i corrent, vaja.
En tot cas, t'estalvies visites a l'advocat.
Exacte.
Aquest és la clau,
exacte.
No?
Exacte. Estalvies visites, estalvies despeses i repercuteix en el cost, però el resultat és exactament el mateix.
Clar. O sigui, en definitiva és més barat. Àgil?
És molt més barat i és més àgil perquè el que és la relació amb el client, o sigui, com que és a través de la pàgina web, ho escurça tot plegat molt més.
Clar. Quin és el perfil de les parelles que accedeixen a divorciar-se per internet?
Hi ha de tot. Poders adquisitius varis, en definitiva hi ha de tot. I en essència el que sí que hem pogut veure és que és gent que o bé està molt d'acord amb quins volen que siguin els efectes del seu divorci o de la seva separació, o bé gent que tampoc s'hi juga gaire, en definitiva, que té pocs fills, o que no en té, o que no té patrimoni. Val? Mm-hmm. Però lo fonamental és que l'home, la dona o els dos membres de la parella estiguin d'acord amb com volen regular el seu divorci i la seva separació. I a través de la pàgina donem les eines perquè puguin instrumentar aquesta separació o aquest divorci.
I al final, tampoc és tan traumàtic, potser a l'hora de fer tots aquests tràmits per internet, que no hagis d'anar-hi presencialment.
I ens hem trobat que hi ha molta gent que diu, agraeixo no tenir que veure la cara a l'advocat, perquè és cert que a ningú li agrada anar, ni a un metge ni al despatx d'un advocat.
Mm-hmm. Clar, o sigui que us heu trobat de tot, no?
Exacte.
Com neix la idea d'oferir aquest servei?
La idea neix de la pròpia pràctica jurídica del nostre despatx d'advocats, com dius, el despatx Briones Associats. Des del Departament de Família vam poder constatar ja des de la reforma de l'any 2005 del Codi Civil Espanyol, que pues això, que la mitjana de divorci es disparava perquè reduïen els requisits per poder-se divorciar o per poder-se separar, i es limitava únicament, en essència, haver conviscut durant 3 mesos després de la celebració del matrimoni, val? Mm-hmm. Vam poder veure que hi havia més demanda, que la gent demanava més, bueno, que es volia divorciar més, i tampoc podem viure d'esquenes a les noves tecnologies ni d'esquenes a la crisi econòmica, que malauradament fa un temps que trec cap al nostre país. I el que pretenem és oferir un servei que lligui, que casi, amb aquestes necessitats que té la gent. Tenir un servei més ràpid, més eficaç, i també que s'acomodi més a la butxaca de les persones.
Fa 5 mesos que estem en funcionament.
Exacte, som molt joves encara, de recent creació.
Escolta'm, en quin punt costa més que la parella es posi d'acord, Pau?
En quin punt costa més, o bé amb els quartos o bé amb els fills, normalment. És així.
Ja m'ho imagino.
És així.
Per béns materials?
Bueno, per immobles, béns sobretot materials. També, a veure, també d'entrada, o sigui, també vull que quedi clar, amb un divorci es regula tot. Tots els efectes de la ruptura, val? Són efectes patrimonials, efectes econòmics, efectes patronofilials, però també efectes personals, val? I ara que em dius això de quins béns, per exemple, uh-huh, ens vam trobar un cas molt il·lustratiu al nostre despatx, en el que una parella d'avançada edat, val, que era una parella certament, bueno, adinerada, que ens van venir a veure els dos conjuntament al despatx i van dir, bueno, doncs mirem de tramitar un divorci de mutu acord i de més, tal, i tot semblava que caminava bé, però quan ja estàvem a mig camí va sortir un bé material, que era el gat persa que tenia la parella, que era un gat persa que es deia Felip.
El Felip,
exacte. I que, bueno, que va ser l'amo de la controvèrsia, i finalment es va signar de mutu acord i vam tenir que anar per la via contenciosa.
Pel gat persa.
Exacte.
Perquè tots dos el volien.
Exacte. Val? I llavors aquest servei, això sí, no ho vam tramitar amb la nostra pàgina, sinó que ho vam tenir que fer perquè era per la via contenciosa a través de l'espatx d'advocats.
Clar, és que per molta gent l'animal de companyia
era el més important.
Clar, és que és com un fill, no?, per la gent que no té fills.
Exacte.
A vegades. Escolta'm, Pau, les últimes dades oficials són del 2007, parlen de 23.500, divorcis a Catalunya, dels quals la gran majoria van ser consensuats, és a dir, resolts amistosament, civilitzadament. Però m'imagino que us trobeu divorcis conflictius cada dia, no?
Sí, és que hi ha de tot. Hi ha de tot. A veure, és això, els de mutu acord, hi ha alguns que en tramitem a través del portal divorcioperfecto.com, i d'altres que, bueno, com que no poden ser tramitats per aquí, els hem de tramitar per la via del nostre despatx professional. Hi ha de tot.
La custòdia continua sent majoritàriament per la mare, la custòdia dels fills?
Bueno, jo crec que encara sí.
Encara sí?
Val? Ara bé, des de fa uns anys està caminant cap a la custòdia compartida, és a dir, compartir temps entre l'home i la dona, val? O els dos membres de la parella, sigui com sigui. Llavors, partint d'aquesta realitat, ja el passat 14 de juliol es va aprovar a Catalunya, al Parlament de Catalunya, el llibre segon del Codi Civil de Família, que, entre moltes altres coses, volia caminar cap a la custòdia compartida. Val? Bueno, partint de la base que estem en una societat que, bueno, que es van eliminant les diferències entre home i dona en relació als fills en comú, i on la dona periòdicament es va de forma progressiva s'ha anat incorporant cada cop més al mercat laboral i igualant-se en aquest aspecte amb l'home, i d'aquesta manera, pues, el que es pretén amb la nova legislació és eliminar les antigues dinàmiques de guanyadors i perdedors derivades d'una ruptura matrimonial, i en aquest sentit per això es treballa cap a la custòdia compartida.
Com us ha afectat la crisi?
Com ens ha afectat la crisi?
En el sentit de si hi ha menys trencaments, més trencaments, en aquest sentit.
Jo crec que aquest any hi ha més.
Per tant, allò que dèiem de la tendència, d'aquests últims 4 anys ha anat a la baixa, però que ara repunta.
Aquest any jo crec que repunta, exacte. I tenim la previsió, pel que m'has comentat, del tornar de vacances, que encara repuntarà més. Bueno, ja ho has comentat, el tornar de vacances, la cosa es dispara, malauradament.
Sí. Elmon@raco.net, a través del Facebook o al telèfon 902-4777, si teniu alguna consulta pel Pau sobre el tema divorcis. Un oient que ens pregunta: estic divorciat de fa 3 anys, la meva exdona viu a la casa que vam pagar a mitges a través d'una hipoteca i viu amb els meus dos fills, que ella va quedar-se amb la custòdia. Ara té dos fills més amb un altre home que també viu a casa. Puc reclamar un lloguer per aquesta persona? Què puc fer?
Bé, A veure, d'entrada, el que és l'atribució del domicili conjugal, val? L'atribució del domicili que va ser el domicili del matrimoni, normalment s'atribueix a aquella parella, bueno, a aquell membre de la parella que
es queden els fills.
Exacte,
els fills marquen.
Exacte, els fills marquen, val? I l'atribució de l'ús del domicili no es fa de forma perpètua, sinó que es limiten al temps. En definitiva, normalment es supedita la majoria d'edat dels fills o quan els fills siguin independents econòmicament, val? Llavors, ara bé, si hi ha una modificació de les circumstàncies, és possible que doncs, bueno, plantejant una nova demanda judicial pugui recuperar l'atribució de l'ús del domicili conjugal. En aquest cas, difícilment jo crec que podria aconseguir el lloguer si té dos fills més amb una altra persona, perquè els fills amb ell els continua tenint. Clar. En definitiva, això és el que sempre es mirarà de protegir, l'interès superior del menor d'edat. No sé si són menors d'edat, però si ho són, encara més.
Clar. En Pep diu, què implica casar-se per ben separat? És recomanable en el cas que un dels cònjuges tingui més poder adquisitiu que l'altre?
Això depèn de cadascú. Depèn del projecte de vida que tinguis amb la teva parella. A Catalunya hi ha separació de béns. Val? A la resta d'Espanya, separació de béns significa que els béns que tenen cadascú són propietat exclusiva de cadascú, val? Excepte els que adquireixen de forma compartida. A la resta d'Espanya són gananciales, és a dir, tot es fica en un mateix sac.
Sí.
Val? És recomanable? Bueno, va com va. A Catalunya s'entén que sí, a la resta d'Espanya no. Va com va.
Saludem a la Núria. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Digues, Núria.
Mira, jo resulta que fa 18 anys que estic separada legalment.
Uh-huh.
Llavors, bueno, jo no tinc ni problemes de filles perquè ja són grans i tot, ni res. Però, clar, llavors, jo soc mestra i llavors em diuen a vegades els companys que si jo em morís abans que ell tindria dret a la meva pensió de viudetat. Només estan separats. Que el bo fora que jo em divorciés. I jo no ho sé, clar, per això us ho pregunto. Aviam, si em podeu dir alguna cosa sobre aquest problema que tinc.
Bon dia, Núria.
Bon dia.
Mira, jo entenc que sí que tindria dret. Per no tenir dret hauries de divorciar.
Ah, d'acord.
Val? Llavors, si ja estàs separat des de fa tants anys, bueno, com hem estat comentant fins ara, és un tràmit molt senzill, que simplement és ratificar-te, o sigui, els efectes són els mateixos, però l'únic que es fa és dissoldre el vincle matrimonial, val? Jo et recomano que et divorciïs, Núria, per no tenir problemes.
D'acord, perquè clar, llavors a mi em faria molta ràbia, que després dels problemes, que em va deixar bastants problemes i així, em faria molta ràbia que a sobre després, si jo moro abans que ell cobrés la meva pensió de viudetat.
Yeah. Et recomano que vagis a veure un advocat, Núria.
Gràcies, Núria.
Sí, doncs així és millor, m'aconselles que em divorciï, no?
Exacte.
Sí, claríssimament t'ho ha dit. Gràcies.
Vinga,
Núria.
Doncs moltes gràcies,
Que vagi bé, adéu.
Adéu, bon dia, adéu.
Ara sabem en Joan, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Joan, digues.
Dues preguntes referents a un divorci per via contenciosa.
Mm?
Una és que ella, la meva esposa no atén les crides que fa el jutjat al judici. L'han cridat tres vegades i no s'ha presentat.
Mm-hmm.
A veure si què passa a partir d'ara. I l'altra és amb el tema de les pensions compensatòries. Ella té un nivell adquisitiu més baix, no tenim fills en comú ni propietats. Llavors, si ella té dret a demanar-me una pensió compensatòria.
Bon dia, perdona, deies?
Joan.
Joan, bon dia, Joan. A veure, respecte de les crides, com comentes, del jutjat, té l'obligació d'anar? No. Ara bé, el que farà el jutjat és insistir fins que hi vagi, val? Si finalment no hi va, doncs seguirà el procediment sense ella.
Sense ella.
Exacte. Val, però a la pràctica, sent un tema de família, seguiran insistint fins que finalment hi vagi, Joan.
Ja.
I el tema de les pensions compensatòries?
Sí, a veure, la pensió compensatòria és un tipus de pensió que està prevista únicament pel divorci, no per la separació, i que, bueno, el que fa és corregir els equilibris econòmics entre els dos membres de la parella, val? Entre en aquest cas el Joan i la seva exparella. Llavors, per al seu establiment el que es valora és la capacitat econòmica de cadascun dels membres i mirar les possibilitats de la persona que el demana de reinsertar-se al mercat de treball. És que s'ha de mirar cada cas concret, Joan, i ara mateix no t'ho sabria dir, però és això, en essència, el que es mira, el que es valora és això, la capacitat de cadascú.
Sí.
Gràcies, Joan, no sé si t'ajuda gaire.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu, bon dia. Adéu. Maria Dolors, bon dia.
Bon dia, seré molt breu perquè m'han dit que sí, molt
perfecte.
Breu.
Perfecte.
Jo ja sóc bastant gran i tinc la meva pensió de treball, no de viudetat, aquestes no li cobrada mai. Estic vivint amb parella ja fa uns anys. I llavors voldria saber si jo moro, ell podria rebre la meva pensió com a viudetat. Entens la història?
Sí, o si estàs cobrant, o si no estàs cobrant pensió de viudetat.
No.
Sí, no, no, no.
Ell està cobrant una pensió de jubilació.
Exacte, una pensió de jubilació.
Vale, i si, o sigui, quan tu moris,
sí,
la teva parella tindrà dret a cobrar una pensió de viudetat, en principi sí. De viudetat,
la meva pensió.
Però no estan casats,
sí. No, però són parella de fet.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, cap problema. Des del 2009 hi havia una modificació de la llei que també admetia la possibilitat de les pensions de viudetat en aquest aspecte, en parella de fet. O sigui, no s'ha de preocupar per res.
Bueno, escolta, hi ha algun temps que jo tingui que estar convivint amb ell? Dos anys només?
Dos anys o està inscrit al registre de parelles de fet.
Molt bé,
que li recomano, perquè m'he trobat de gent que no està inscrita i llavors no ho pot reclamar.
Vale, pues molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Maria Dolors, que vagi bé. Moltes adéu, gràcies. Bon dia. Saludem en Jordi. Jordi, bon dia.
Bon dia.
Hola, Jordi, digues.
Mira, volia dir, perquè ja tinc el meu fill que es va separar.
Sí.
I la seva dona es va quedar amb les nenes, va quedar en el pis on està. El que passa, aquest pis encara s'està pagant, està en hipoteca. El meu fill està en el paro i ella, moltes vegades, al final, el mes no el poden pagar perquè paguen compartit. Aquest pis es podria posar en venda o com es pot fer això? Perquè és que entre ells dos és impossible que el puguin pagar.
Val.
Va, doncs a mi em repercuteix a mi perquè jo sóc l'avalador i tinc que anar pagant sempre tot jo.
A veure, Jordi, el pis es podria posar a la venda, però difícilment si hi ha fills en comú, el jutge tot matria, val? O sigui, s'ha de sempre protegir l'interès dels nens. Val?
Sí.
Ara, si els dos estan de mutu acord i troben una solució que li doni sortida, és a dir, els nens van a viure amb la mare a un pis de lloguer diferent a la vivenda matrimonial, ho podrien fer, o sigui, no hi ha cap impediment si estan de comú acord.
Si no estan d'acord, no és impossible.
Es pot provar, però el jutge ho ha d'estudiar, Jordi.
Val, molt bé.
Vale?
Moltes gràcies,
Gràcies.
Gràcies, Jordi, que vagi bé.
Vale, gràcies,
adéu, bon dia. La Noelia pregunta, en relació a això també. El meu excompany i jo vam comprar un pis a mitges que vam aconseguir mitjançant una hipoteca. El problema és que no estàvem casats i ara que ho hem deixat no sé com ho hem de resoldre.
Bueno.
Una hipoteca, la Noelia. No, el meu excompany i jo vam comprar un pis a mitges que vam aconseguir mitjançant una hipoteca. El problema és que no estàvem casats i ara que ho hem deixat no sé com ho hem de resoldre.
Mira, el mateix problema que el Jordi. No estan casats però tenen el dret, qualsevol dels copropietaris té el dret a instar la divisió, el que se'n diu la divisió de la cosa comú. Val?
Uh-huh.
És a dir, o bé que un dels dos se'l quedi, es quedi amb la propietat de la vivenda, o bé posar-la a venda a tercers. I si finalment es pot vendre un tercer, treure-la a pública subhasta.
Val.
Hi ha la possibilitat.
I una altra que ens diu, la meva exdona treballava de 6 del matí a 9 del vespre. Vivia obsessionada per la feina i jo m'encarregava molt de la nostra filla, que ara té 5 anys. Ens vam divorciar i li van donar la custòdia a ella. Em sento indefens i estafat amb la justícia, ja que vaig ser jo qui va criar la nena. Des del moment que va néixer es va convertir en la meva prioritat. Ara continua sent-ho i no em deixen tenir-la cada dia. Què puc fer?
Bé, jo li recomano que si realment és així, si era ell qui s'encarregava del dia a dia de la nena, i encara seguissin així, bueno, no, ara difícilment serà perquè anem amb la mare, però si realment era així, miri pues això, anar a veure un altre advocat i tornar a presentar una demanda per modificar els efectes d'aquesta sentència.
Perquè això es pot fer, encara que
s'hagin
fet una sentència.
Exacte, és una carrera de fons que mai s'acaba. Si, o sigui, mai s'acaba si les circumstàncies que han donat lloc als efectes, o sigui, els efectes de la sentència canvien. És
clar.
A dir, si, pues això, si canvia, té dret a tornar a instar una nova demanda.
I, per tant, li podrien donar la compartida.
Exacte, i més ara que es camina cap aquí.
Correcte.
Jo li recomano.
Maite, bon dia.
Hola, bon dia.
Digues, Maite.
Mira, a veure, gràcies per atendre'm.
De res.
A veure, ara porto molts 10 anys que ja estic sense parella, però quan jo vaig tindre una relació, vaig tindre un fill i al cap de 2 anys van trencar. Em vaig ajuntar amb una persona i vaig viure 32 anys amb aquesta persona. Aquesta persona es va cansar, però quan el nen tenia 7 o 8 anys li va donar el cognom, perquè portava els altres cognoms, li va donar els cognoms, i ara, després dels anys, diu que li vol treure els cognoms. Es pot fer això?
Difícilment ho podrà fer.
Però ho pot fer-ho?
Ho podria provar, però ja entra dins de l'àmbit del registre civil. Difícilment ho podria fer, Maite. I més, si quina edat té el fill?
38.
Et diria que impossible, però bueno, mai se sap. Però difícilment ho podria fer, Maite.
Sí?
Mhm.
Bueno.
Gràcies, Maite.
Gràcies.
Que vagi bé. Adéu. Un altre oient que diu, els nens poden escollir amb qui volen viure a partir de quina edat?
A partir dels 12.
A partir dels 12?
A partir dels 12 o quan el jutge considera que el nen, el menor d'edat, té suficient judici com per poder-ho decidir, que això es valora cada cas concret, però el normal és a partir dels 12.
Hi ha un altre oient que no és cap consulta, simplement fa un comentari, diu, els meus pares estan divorciats, no es parlen des de l'any 92, només demano que la gent sigui adulta i que es parlin almenys pels fills, que ho passem malament encara que no ho sembli. Doncs acabem així, Pau Viaplana, hem rebut moltíssimes consultes, però no les podem atendre totes. De moment ens quedem amb tot el que ens ha explicat avui el Pau Viaplana d'aquest divorcioperfecte.com, una pàgina web que ara està en castellà, però que esteu treballant per obrir-la en català, en euskera, en anglès, en tot, no? Del bufet Briones i Associats, per si voleu fer els tràmits una mica més barats a través d'internet. Pau, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.